Ràdio Sant Feliu.
Bon dia, comença 105.3 Notícies.
Informatiu 105.3 Notícies. Presenta Conxi Estévez.
Les transaccions d'habitatges nous a l'Hospitalet i al Baix Llobregat es van incrementar durant el darrer trimestre de l'any passat en gairebé un 44% respecte al mateix període de l'any anterior, segons un informe elaborat pel Fòrum Empresarial del Llobregat. Gairebé totes les localitats de la nostra comarca van veure créixer durant el darrer trimestre de 2024 el nombre de compravendes realitzades, excepte determinades localitats, com és el cas de Sant Feliu. Al nostre municipi, les compravendes immobiliàries van baixar en 41 operacions respecte al darrer trimestre de 2023. Repassem en titulars altres temes que centren l'actualitat d'avui dimecres 22 de gener. L'alcaldessa Lourdes Borrell va participar ahir en el plenari anual de la red Impulso per validar els acords relacionats amb el pressupost i el pla de treball que es vol consolidar al llarg de l'any 2025. La sessió es va celebrar a Madrid, a la seu del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. L'Ajuntament de Sant Feliu va obtenir la distinció de Ciutat de Ciència i Innovació l'any 2014, amb la candidatura que posava en valor els projectes d'innovació liderats per l'Ajuntament als anys anteriors. Va renovar la candidatura l'any 2020 i al llarg d'aquest any, 2025, tornarà a presentar candidatura per poder seguir formant part d'aquesta xarxa d'innovació pionera a l'Estat espanyol. I avui tot just acabi aquest espai informatiu. Ràdio Sant Feliu emetrà una nova edició del programa L'alcaldessa respon. Lourdes Borrell respondrà en directe a les preguntes de la ciutadania a Ràdio Sant Feliu. Us en recordarem els canals que encara teniu disponibles per fer arribar les vostres consultes. I l'Ateneu Sant Filuenc acull aquesta tarda la presentació del llibre Els sonets del filòsof alemany d'origen jueu Walter Benjamin. L'acte comptarà amb la presència de Pilar Parcerises, doctora en Història de l'Art i comissària d'exposicions, i de Cari Oriol, filòloga i catedràtica de literatura, amb dues de la direcció de la Fundació Àngelus Novus de Portbou. Avui la Pilar Parcerises ens avançarà en aquest espai el contingut d'aquesta presentació literària. Un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals assegura que cal recuperar 17.000 hectàrees de cultius per a protegir la regió metropolitana de Barcelona en cas d'incendis. Les dades preliminars d'aquest estudi apunten al fet que recuperar els cinturons agrícoles d'aquesta regió podria disminuir un 30% la connectivitat del foc en cas d'incendi, així també com millorar la biodiversitat i l'economia local. I avui parlarem també amb l'Alfred Marc de l'entitat La Rural de Collserola, ja que amb el suport de l'Ajuntament han desenvolupat un projecte de recuperació del patrimoni natural i agrícola a la finca de Can Ferriol, situada al parc de Collserola, en què es combina sostenibilitat i preservació. La iniciativa contempla un seguit d'accions que s'han desenvolupat en els darrers mesos per recuperar l'activitat agrícola i condicionar la finca per a diversos usos socioeducatius.
105.3 Notícies.
Les transaccions d'habitatges nous a l'Hospitalet i al Baix Llobregat es van incrementar durant el darrer trimestre de l'any passat en gairebé un 44% respecte al mateix període de l'any anterior, segons un informe elaborat pel Fòrum Empresarial del Llobregat. Gairebé totes les localitats de la nostra comarca van veure créixer durant el darrer trimestre de 2024 el nombre de compravendes realitzades, excepte determinades localitats, com és el cas de Sant Feliu. Al nostre municipi, les compravendes immobiliàries van baixar en 41 operacions respecte al darrer trimestre de 2023. També van baixar les compravendes immobiliàries a localitats properes com, per exemple, Sant Joan d'Espí, Gavà, Torrelles, Colldetó o La Palma de Cervelló. I l'alcaldessa Lourdes Borrell va participar ahir en el plenari anual de la red Impulso per validar els acords relacionats amb el pressupost i el pla de treball que es vol consolidar al llarg de l'any 2025. Aquesta sessió es va celebrar a Madrid, a la seu del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. L'Ajuntament de Sant Feliu va obtenir la distinció de Ciutat de Ciència i Innovació l'any 2014, amb la candidatura que posava en valor els projectes d'innovació liderats per l'Ajuntament els anys anteriors. Va renovar la candidatura l'any 2020 i al llarg d'aquest any 2025 tornarà a presentar candidatura per poder així seguir formant part d'aquesta xarxa d'innovació pionera a l'Estat espanyol. En aquesta sessió plenària d'ahir de l'anomenada Red Impulso s'ha donat compte de l'activitat produïda durant l'any 2024 i la planificació pel proper any, on han destacat les subvencions en matèria d'innovació pels ajuntaments participants i les relatives a la resiliència ambiental, amb l'objectiu d'aportar solucions innovadores en crisis com la que ha generat, per exemple, la Dana en alguns dels municipis que també pertanyen a aquesta xarxa. Un altre compromís que adquireix la xarxa és la dotació pressupostària per incorporar agents locals d'innovació als municipis que ajudin a impulsar els projectes transversals d'innovació i que actuïn com a palanca de canvi als models tradicionals. Recentment, l'Ajuntament de Sant Feliu ha incorporat l'agent local d'innovació, que permetrà consolidar polítiques d'innovació tant internes de l'organització com de la ciutat. Aquests agents, a banda de generar una xarxa de tècnics municipals estatals d'intercanvi d'experiències, obtenen una formació, en aquest cas liderada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. L'acte d'ahir va ser clausurat per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, qui va posar en valor la feina feta pels municipis en els darrers anys.
105.3 Notícies.
I avui tot just acabi aquest espai informatiu. Ràdio Sant Feliu emetrà una nova edició del programa L'alcaldessa respon. Lourdes Borrell respondrà en directe a les preguntes de la ciutadania. El programa posa a la vostra disposició diferents canals de comunicació per fer arribar les preguntes. Es pot trucar en directe d'aquí a uns minuts al telèfon de Ràdio Sant Feliu, que és el 936-666-985. També esteu a temps d'enviar un correu electrònic a l'adreça alcaldessarespon@santfeliu.cat, escriure al WhatsApp 608-183-751 o fins i tot enviar un missatge a les xarxes socials de l'Ajuntament amb l'etiqueta alcaldessarespon.sf. La ciutadania podrà resoldre els seus dubtes sobre qualsevol tema de ciutat que sigui d'actualitat i també d'interès general. Queden excloses les preguntes relacionades amb queixes sobre la via pública, ja que l'Ajuntament, recordem, disposa de l'aplicació Millorem per donar-hi resposta. Per agilitzar el programa només es pot fer una pregunta per persona independentment del canal i no s'atendran preguntes plantejades de manera discriminatòria o que atentin contra els drets i la igualtat de les persones. El programa L'alcaldessa respon es podrà seguir, doncs, com dèiem, en directe al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat tot just acabi aquest informatiu. Aquesta tarda, a partir de les 7, l'Ateneu Sant Feliuenc acull dins del cicle de presentacions literàries de l'USLA i cafès filosòfics d'Esplugues la presentació del llibre Els sonets, del filòsof alemany Walter Benjamin. L'acte comptarà amb la presència de Pilar Parcerisses, doctora en Història de l'Art i comissària d'exposicions, i també de Cari Oriol, filòloga i catedràtica de literatura, amb dues de la direcció de la Fundació Àngelus Novus de Portbou. Doncs bé, tenim a l'altra banda del telèfon a la Pilar Parcerisses. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
Pilar, aquesta tarda, com dèiem a l'Ateneu, coneixerem una mica més la figura de Walter Benjamin, el filòsof alemany d'origen jueu, que ha tingut una enorme influència en camps com la historiografia, l'estètica i la literatura. Per qui no conegui la figura de Walter Benjamin, com el definiries?
Bé, Walter Benjamin és una figura com a molt polièdrica. Ell va néixer a Berlín el 1892 i va morir a Portbou, a la frontera de França amb Espanya, el 1940. No només va ser un filòsof, va ser també un escriptor, un crític literari, un assagista, una de les veus més crítiques i heterodoxes i singulars del segle XX. Ell ha estat un estudiós de la modernitat, pertany a aquell pensament europeu que d'alguna manera s'acaba en la Segona Guerra Mundial. Pensem en figures com Thomas Mann, com Stefanie Zweig, amb qui també doncs, es podria comparar tant per la dimensió de l'obra com també per el fet doncs, que tant Stefanie Zweig es va suïcidar al Brasil com ell a Portbou, el 1940, a partir doncs, de no poder suportar aquesta persecució i aquestes circumstàncies que fan ser tan dolentes pels intel·lectuals que van haver de fugir d'Europa durant doncs, la Segona Guerra Mundial. No? D'alguna manera, doncs, ell ens aporta una visió de la modernitat en relació a la literatura, a l'art, a la fotografia, al cinema, a una reflexió sobre la història en relació a la tècnica i al progrés, és a dir, en les tesis de la filosofia de la història que va escriure justament l'any de la seva mort, el seu pensament és del tot vigent avui quan ell critica precisament aquesta evolució lineal del progrés a partir de la tècnica que després ens deixa doncs, tot un seguit de runes a l'entorn nostre, i això ho veiem, no? Com l'evolució tecnològica ens va deixant doncs, escombraries per tot arreu. No? Uh-huh. Ell critica molt, va ser també un pioner de les teories del decreixement, i això s'està també doncs, redescobrint. I d'altra banda, doncs, també és un autor que reflexiona sobre el llenguatge, reflexiona sobre el París del XIX, sobre l'ascens de les masses del segle XX, del proletariat, que vol ser una alternativa a la burgesia, però que finalment tampoc no ho acaba sent, i és doncs, dels primers que manté un pensament totalment lliure, sense adscriure's a cap partit polític, criticant doncs, la socialdemocràcia de la República de Weimar, perquè la República de Weimar, com sabem, s'acaba, és a dir, inicia el seu recorregut a partir del 1919, que s'acaba la Primera Guerra Mundial, i això significa que també s'acaba el segle XIX. Ell que ve d'una família rica, burgesa, que s'arruïna amb la inflació alemanya d'aquesta República de Weimar, que al mateix temps construeix coses importants, com la Bauhaus, per exemple, doncs jo crec que repassar la figura de Benjamin, que té encara molts lectors arreu del món i 84 milions de consultes a internet, ens apropa a aquesta Europa que d'alguna manera avui s'ha tecnocratitzat, s'ha burocratitzat. Ell ens recorda una Europa que encara tenia un horitzó i tenia un seguit de premisses i pensament que val la pena revisar i que encara són doncs, totalment vigents. No? Bé, una mica per això, donar quatre pinzellades.
Perfecte. I aquesta tarda...
Era inacabable...
Com deia Vilar, aquesta tarda es farà, dins de l'extensa no, obra literària del Walter Benjamin, es parlarà dels sonets. Els sonets, si bé són poemes de joventut, marquen la vocació i la força poètica de les seves paraules. Uns sonets que estaven perduts, no? Tinc entès, i que fins que George Agamben els va trobar a la Biblioteca Nacional de París als anys 80 del segle passat. Eren inèdits, no?
Sí, eren inèdits, tothom es pensava que s'havien perdut, fins i tot ell mateix havia pensat que s'havien perdut, però va resultar que ell, quan va fugir de París, perquè de Berlín doncs, va ser el govern dels nazis, li van treure els papers de ciutadania alemanya, és a dir, que només tenia papers de refugiat a França, amb un exili que comença l'any 33 i acaba el 1940, a París, ell, abans de marxar, que va esperar molt a marxar perquè els seus amics de l'Institut de Sociologia de Frankfurt, Theodor Adorno i Jorge Heimer, ja havien fugit a Ginebra l'any 34 i el 38 a Nova York, i llavors volien que ell també s'hi traslladés. Ell no volia marxar d'Europa perquè deia que a Europa hi havia posicions a defensar, posicions que ell defensava intel·lectualment, evidentment, perquè hi va haver intel·lectuals que es van posar a favor de la guerra i a favor de la ideologia nazi, no? Llavors, doncs, ell es va trobar que París va marxar a l'últim moment, és a dir, el 14 de juny del 1940, quan els nazis entraven a la ciutat de París, i va decidir, abans de deixar tots els seus papers a la Biblioteca Nacional amb Georges Bataille. I al cap dels anys, a dins d'aquest paquet, diguem-ne, es van trobar aquests sonets. Benjamin té una manera d'escriure, sigui en la poesia o no en la poesia, sigui en la filosofia o en la crítica literària o en l'assaig, té una manera d'escriure que és poètica. És a dir, la construcció de la seva forma d'escriure, quan llegeixes Benjamin et venen ganes d'escriure. O sigui, és una cosa quasi automàtica, no? Llavors, aquests sonets es van trobar, efectivament, va ser George Agamben, es van publicar a títol pòstum i van ser concebuts en època de joventut perquè Benjamin pertanyia a un moviment d'estudiants de cultura de joventut que es deia la Jugendkulturbewegung, un moviment cultural juvenil que estava dirigit per Gustav Wineken. Aquí va ser on va conèixer un altre amic poeta, Fritz Heindler, i Fritz Heindler es va suïcidar amb la Rika Seligson, la seva nòvia, diguem-ne, en saber que havia esclatat la primera guerra mundial.
Com un acte de protesta, no?
1914. Un acte de protesta perquè, a més, es van sentir, o sigui, es van sentir traïts com a estudiants perquè el seu tutor, que era aquest Gustav Wineken, i molts dels estudiants que pertanyien a aquest moviment juvenil es van posar a favor de la guerra. Llavors, el lloc on es van, diguem-ne, suïcidar era l'espai que aquesta associació tenia llogada. I Benjamin se'ls va trobar morts. I era molt amic, a més, de la germana gran de la Carla Seligson, que sempre s'ha parlat que era també un possible amor de joventut. Per tant, va ser un acte, aquests sonets van ser un acte de protesta contra aquest entusiasme que la majoria dels joves tenien a favor de la guerra, no? I per tant, va estar com molts mesos que no podia escriure res i al final es va decidir doncs, escriure sobre aquest amic poeta, és a dir, per recordar doncs aquest amic, no? I bé, vull dir que és una obra que a partir del seu descobriment dels anys 80 ha estat traduïda a tots els idiomes i no hi havia la traducció al català. De fet, aquesta és una funció que fem a la Fundació Angelus Novus, és a dir, hem traduït ja 6 assajos de Benjamin al català, no, més ben dit, hem recuperat la primera traducció que va fer Antoni Pous d'aquests 6 assajos amb un llibre que es diu Art i Literatura de Masses, que és el primer que vam fer. Després vàrem fer també la meva travessia dels Pirineus de Lisa Fitco, que va ser la guia que va ajudar Benjamin a travessar els Pirineus fins a arribar a Portbou, quan fugia en exili des de Banyuls a peu. I també hem treballat la relació de Paul Celan i Walter Benjamin, perquè Paul Celan va escriure un poema que s'ha trobat també pòstumament que es titula Portbou, alemany, i està dedicat a Benjamin. Vàrem fer una conferència sobre aquest tema i tenim un llibret. I després també hem traduït l'Agnès Sinaí, que és un llibre Benjamin contra la tempesta del progrés, que precisament ens avisa que aquest progrés no ens porta cap a un benefici segur, sinó que ens deixarà una catàstrofe al seu darrere, no? Que és el que ens està passant també doncs, amb la crisi climàtica, etc. Per tant, és una mica profètic, diguem-ne, Benjamin, en molts dels aspectes que va intuir ja durant el període aquest d'entreguerres, per entendre'ns. No? Aquesta és una mica doncs, la feina que també fem, i gestionem la Biblioteca Walter Benjamin, que ja hi ha 6.496 llibres catalogats, i que es pot consultar a través del nostre web tot el que tenim, no només de Benjamin, sinó de cultura europea, de filosofia, de literatura, de judaïsme, de guerra civil, de Segona Guerra Mundial, d'història de Rússia i diversos temes doncs, que aborden aquest context europeu que, en el fons, encara està al darrere de la situació actual d'aquesta Europa, que està una mica doncs, en crisi, no? I una mica amb una pinça entre el que és Rússia i Estats Units, no? En aquest moment, vull dir, estem una mica així, amb aquest efecte pinça, i val la pena que potser pensem una mica quin és el fons, no? De la cultura europea i què és el que ens ha donat la singularitat que fins ara tenim.
Molt bé, doncs, Pilar, recordem aquesta tarda a partir de les 7 aquesta presentació dels sonets del filòsof i també, com tu deies, crític literari i escriptor alemany d'origen jueu, el Walter Benjamin, aquests sonets que es van ser escrits entre el 1914 i el 1925. Es presentarà a l'Ateneu, com dèiem, amb la Pilar Parcerisses i també amb la Cari Oriol. Una bona oportunitat no només de conèixer una miqueta més la figura del Walter Benjamin i d'aquests sonets, sinó també de fer una passejada pel passat per poder entendre millor el present. Doncs moltíssimes gràcies, Pilar, i que vagi molt bé aquesta tarda.
Bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals assegura que cal recuperar 17.000 hectàrees de cultius per a protegir la regió metropolitana de Barcelona en el cas d'incendis. Les dades preliminars d'aquest estudi apunten al fet que recuperar els cinturons agrícoles d'aquesta regió podria disminuir un 30% la connectivitat del foc en cas d'incendi, així com millora la biodiversitat i economia local. Recordem que aquesta regió metropolitana de Barcelona inclou a la nostra comarca el Baix Llobregat. Elaborat en el marc del projecte Horizon Europe Wild, l'estudi afirma que per evitar que el foc arribi a les zones urbanes de la regió, el més important és mantenir espais oberts al seu voltant, com si fossin cinturons de protecció. L'investigador d'aquest estudi, el Rodrigo Balaguer, explica l'informe que els cultius i pastures són zones de baixa combustió, per la qual cosa reintroduir-los entre les masses forestals en les zones periurbanes és clau, tant per allunyar el foc de les persones com per ajudar en les tasques d'extinció. També assegura que poden millorar l'economia local i la biodiversitat associada als espais oberts mediterranis. Segons la recerca, la millor opció per a la regió metropolitana de Barcelona és recuperar els cultius abandonats que ja existien en els anys 50 i aprofitar els espais oberts que els efectes de les sequeres ja estan generant en els boscos. Així, segons afirma en Rodrigo Balaguer, ja ens avancem a les previsions dels escenaris de canvi climàtic i reduïm el risc en zones que tindran molt combustible acumulat per als incendis, ja que la vegetació seca crema més. Aquest estudi s'ha dut a terme amb dades del programa BCN Agrària de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, i les conclusions es presentaran en el Congrés de la Unió Europea de Geociències que celebrarà enguany a la ciutat austríaca de Viena.
105.3 Notícies.
L'entitat en la rural de Collserola ha desenvolupat un projecte de recuperació del patrimoni natural i agrícola a la finca de Can Ferriol, situada al parc de Collserola, en què es combina sostenibilitat i preservació. Per donar-nos més detalls d'aquest projecte, tenim amb nosaltres a un membre de l'entitat en la rural de Collserola, l'Alfred Marc. Bon dia, Alfred.
Hola, bon dia.
Doncs anem a parlar d'aquest projecte de, com dèiem, de recuperació del patrimoni natural i agrícola a la finca de Can Ferriol. Recordem que la masia de Can Ferriol està catalogada com a bé cultural d'interès local en el catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu pel seu valor arquitectònic, històric i també ambiental. Aquest projecte contempla una sèrie d'accions, no?, que s'han anat desenvolupant els darrers mesos per recuperar l'activitat agrícola i també per condicionar la finca per usos socioeducatius, no?, es podria dir.
Sí, bueno, ja que parlaves de la recuperació del patrimoni agrícola, nosaltres, la Rural de Collserola, som una cooperativa que ens dediquem a l'agricultura. Fa 10 anys que cultivem de manera professional a Valldoreix i recuperar l'activitat agrícola forma part de la nostra activitat econòmica, però forma part del nostre objectiu de ruralitzar Collserola i ruralitzar una mica les nostres vides, que ha començat amb aquesta activitat pagesa des de fa 10 anys, on això ja és el nostre sostent i del que vivim. Ara mateix som 14 persones treballant i en total unes 20 famílies que s'involucren d'una manera o d'una altra en aquest projecte. I en el cas de Can Ferriol, inicialment venia a complir, per una banda, el tema de l'habitatge, que els pagesos no podem teletreballar i tenir un habitatge a l'àrea metropolitana i poder fer la nostra activitat agrícola és una de les coses que solventa aquesta masia, i després ampliar la nostra activitat productiva, és a dir, que seguirem produint a Valldoreix i aquí a Can Ferriol ampliem, no?
Perquè pel que fa al terreny agrícola que tu ara comentaves, s'han recuperat, tinc entès, a 3.000 metres quadrats, no?, aproximadament, de feixa sota la masia. S'ha netejat l'àrea, s'han retirat residus acumulats, uralita, altres materials, s'ha iniciat un cultiu de carbassa ecològica, no?, també destinada a la venda.
Sí, és a dir, el que hem fet aquests primers anys, perquè encara no estem vivint, estem ara en un moment reformant, rehabilitant la masia, és que hem preacondicionat els espais agraris. Hem fet gestió forestal en 8 hectàrees, hem fet estaçades i aclarides per futures pastures, hem netejat espais agraris i hem tancat 3.000 metres quadrats on efectivament hem començat a cultivar. L'any passat vam començar amb carbassa ecològica per ja mantenir les feixes vives, però estem ara també reparant la bassa de rec per poder fer una ampliació a fer 2 hectàrees d'olivera.
Perquè també s'ha abordat la recuperació de 5.000 metres quadrats de pastures, no?, mitjançant la reintroducció de bestiar, oví i cabrum, que ha ajudat a controlar la biomassa i a estimular també el rebrot de l'herba, no?
Sí, bueno, la finca de Can Ferriola són 84 hectàrees, la majoria són forestals, molt malmeses per diferents raons, sobretot per condicions climàtiques, les sequeres, i tot això fruit principalment de l'abandonament de l'activitat agrària, que actua com un regulador on fa que la massa forestal no creixi desmesuradament, estigui equilibrada, els ramats el que fan és també aportar més equilibri i més biodiversitat, prevenció contra els incendis, etc. Mm. Llavors, tota aquesta finca, després d'anys, està molt malmesa, hi ha molta fusta morta. Nosaltres hem actuat sobre 8 hectàrees, però l'objectiu i també un compromís amb el plec de la concessió és anar fent gestió forestal de tota la finca durant els propers 30 anys.
Uh-huh. Com dèiem, els objectius era recuperar aquesta activitat agrícola, però també condicionar la finca per a diversos usos socioeducatius, i entre les actuacions més destacades, per exemple, s'ha creat un pla de visites, no, divulgatives, que podria, es plantegen potser com la font principal d'activitat econòmica de la finca, podríem dir? O...
Sí, aquestes finques van ser abandonades de les primeres perquè a nivell agrícola són molt poc rendibles, és molt difícil de mecanitzar, hi ha poca aigua, no? I nosaltres no té res a veure amb la finca que tenim a Valldoreix, que és plenament productiva. Uh-huh. Llavors, per una mica possibilitar fer una activitat agrària i que econòmicament sigui viable, s'apalanca amb les activitats socioeducatives, que és algo que ja fem actualment. Nosaltres fa 7 anys que fem cursos d'horticultura a cada primavera, treballem amb nens i amb escoles, però aquí a Sant Feliu, amb el potencial que té tenir una masia tan ben situada, volem ser un referent amb matèria d'educació ambiental, tant pel municipi, que és una finca que podríem dir a Coixalà, n'hi ha dues que podien complir aquesta funció, una és Can Coll a Cerdanyola i l'altra és Can Montmany a Sant Cugat. Doncs aquí a Sant Feliu ens agradaria ser un referent pels escolars del municipi principalment i també oberts a tot el Baix Llobregat, no? Però no només treballar amb escoles, que hi ha aquesta part d'agafar consciència amb els infants i també treballar amb les famílies, sinó ampliar el que són activitats formatives per adults, que està una mica al nostre ADN, d'intentar replicar aquests coneixements que hem adquirit dedicant-nos professionalment a l'horticultura i a la vida rural, intentar-los replicar en totes les capes de la societat per realment ruralitzar tot aquest entorn i les vides properes a la ciutat, que antigament eren molt més rurals que ara, doncs recuperar aquest vincle de la ruralitat amb la part urbanitzada.
De fet, s'ha fet una prova pilot amb l'escola d'adults, no? Amb l'escola mestra Esteve, que ha valorat molt, molt positivament l'experiència i que potser es torna a repetir, no? Crec.
Sí, amb ells repetirem segurament aquest any i anirem incorporant noves visites, però això realment agafarà la seva dimensió quan estiguem ja vivint aquí ben situats i quan estiguem fent relacions positives amb l'administració, que és un agent clau per desenvolupar aquest programa, no?
Tu ho has dit de passada, però m'agradaria tornar a parlar d'aquest tema, quan has dit que també s'ha elaborat un pla d'emergències i riscos, no?, per assegurar el bon desenvolupament de les activitats de la finca. Això també és fonamental, eh?
Sí, evidentment, si hi ha infants que venen a la finca, té que estar condicionat, però a més de condicionaments físics, té que haver uns protocols de reacció en cas de que succeeixi qualsevol cosa, tot i que la finca està molt ben comunicada i en això té bon potencial. Ja que parles de riscos, doncs, bueno, dir que gestionem una de les tres finques públiques del municipi amb una massa forestal important i actuem també com a prevenció de riscos cap al municipi, que està totalment connectat al bosc. A vegades no ho mirem molt perquè Collserola sembla que quedi al darrere, però hi ha perímetres de protecció prioritària dins de la finca determinat pel GRAF, pels bombers, on s'hi ha de fer gestió forestal perquè tenen un elevat risc d'incendi, no? És una altra de les funcions que compleix la finca.
Uh-huh. De cara a aquest 2025, quina és la vostra fita principal?
La nostra fita principal és acabar les obres de la masia, principalment, fer un impuls més a la part agrícola, potser inclús ja amb la introducció de bestiar, perquè el 2026 voldríem que estigués no a ple rendiment la finca, això necessitarà
més temps,
però que sí, ja sigui un organisme agrícola identificable i que, per tant, puguem fer també visites de famílies, visites d'escolars i que la finca sigui oberta.
Durant aquest any, llavors, encara hi haurà aquestes visites, no? Només per escoles, com tu deies, també us interessa per gent del municipi, no?
Bueno, la gent pot arribar, anar allà pot i passejar lliurement i la gent que ja és assídua a aquesta zona i a la Font de Can Ferriol i que ja hi passegen molt, ja coneix i va veient els canvis, també va veient les aturades, que malauradament doncs, hem tingut aturades en l'obra. És un camí que no ha estat gens fàcil. Creiem que és bastant també pioner aquesta relació pública-comunitària, perquè al final estem agafant un recurs del públic que estava abandonat i sense ús i estem ficant nosaltres els nostres propis recursos. Al final acabarem invertint prop d'un milió d'euros entre una cosa i l'altra en rehabilitar aquest espai. I aquesta és una part també pionera, però que això no exempta les seves dificultats, no? Perquè la veritat és que hem tingut diverses aturades i bueno, ara estem intentant a veure si amb l'Ajuntament, amb el nou consistori, que ja no és tan nou perquè ja ha avançat la legislatura, però reprenem converses, que és algo que malauradament no hem pogut fer fins a dia d'avui, per intentar que aquest projecte es vegi i que s'actuï com un projecte de municipi d'interès públic, que és el que realment és.
Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Alfred Marc, membre de l'entitat La Rural de Collserola, i anirem comentant amb tu durant aquest any totes aquestes novetats, aquests progressos, però en principi dius que serà més cap al 2026, no?
Sí, sí.
Quan podria estar la finca en plena activitat.
El 2026, no? El gener del 2026 estarem vivint allà i allò serà una masia viva ja un altre cop.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Alfred.
Gràcies a tu.
I ara ens anem a conèixer la previsió meteorològica. Bon dia.
Bon dia. S'han anat obrint moltes clarianes arreu de Catalunya i, això sí, alguns núvols encara romanen, especialment a les comarques de Lleida i Tarragona. Són més gruixuts i més actius a la banda del Pirineu, on s'hi produeix alguna pluja local i també alguna nevadeta, poca cosa, per damunt dels 2.000 o 2.100 metres. Al llarg d'aquestes immediates hores continuaran caient aquests febles ruixats de pluja o neu al nord de Lleida i els núvols una miqueta més compactes a la Catalunya central, comarques de Tarragona i del sud de Lleida. I la temperatura que es va enfilant a hores d'ara ja és molt més primaveral que no pas ahir, sobretot a la costa i prelitoral barcelonins i a les comarques de Girona, on aquesta tarda arribarem a fregar els 20 graus, com a la mateixa ciutat de Girona. Allà, amb una miqueta més de vent, al igual que l'Alt Pirineu, vent de Garbí o vent de Ponent, que arribarà, ja diem, rescalfat. Demà, un temps força tranquil, amb núvols matinals a Lleida i durant la tarda entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada, molt poca cosa. Us seguirem a la xarxa.
I fins aquí el resum de l'actualitat d'avui dimecres 22 de gener. El control tècnic Manel González, us ha parlat Conxi Estévez. Fins demà.
Serveis informatius amb Conxi Estévez. Ràdio Sant Feliu, la ràdio que vius.